Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'Agència Catalana de Consum ha obert 108 expedients durant el 2016 a les subministradores de serveis per talls en el subministrament a famílies vulnerables i un d'aquests expedients fa referència a Calella.
El novembre del 2015 va entrar en vigor aquí a Catalunya una llei que impedia interrompre el subministrament de serveis bàsics a les llars en situació de vulnerabilitat, una normativa d'obligat compliment per part de les companyies comercialitzadores en presència al país que abans d'emprendre qualsevol actuació per impagaments, doncs, han de contrastar la situació en la que es troba la família. Avui en parlarem d'aquests expedients, també de la resposta que han donat les companyies a aquesta llei amb la directora de l'Agència Catalana de Consum, amb Montserrat Rivera.
L'Ajuntament de Calella ha organitzat, amb la col·laboració de l'associació Calella Centre Comercial, la segona edició de la jornada de treball Aixequem les persianes.
Es farà aquest diumenge al Far de Calella. A partir de les 10 del matí s'allargarà fins a 2:15. En aquesta segona edició els comerciants aprendran les habilitats comunicatives necessàries per tal de fer créixer el seu negoci i, d'altra banda, dissabte també els comerciants tornen a fer una nova edició de la botiga al carrer.
Membres de la delegació a Girona de l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, fa campanya aquests dies de captació de socis a Calella.
Al llarg de tota la setmana, els tècnics de l'ACNUR es troben al vestíbul de l'Hospital Sant Jaume de Calella oferint informació sobre la tasca que realitzen a nivell internacional per l'acollida de refugiats i desplaçats.
I aquest cap de setmana se celebra a Calella la Fira Renaixentista.
Aquest any, aprofitant la Fira, l'Ajuntament Vell de Calella es podrà visitar una exposició produïda per l'Arxiu Històric Municipal sobre una dona del Renaixement amb una història singular i sorprenent, fins ara poc coneguda, una dona calellenca era Margarita Flaquer de Vall, i sobre la seva figura en parlarem avui amb l'historiador local Jesús Rodríguez.
I els calellencs podran veure aquest dissabte el documental La Revolució Cantada, un film que explica el paper que va jugar la Unió Popular de Cantants en format coral durant la Revolució d'Estònia.
Un acte organitzat per la territorial local de l'ANC Calella per la Independència, que en aquest documental hi veu similituds, doncs, amb l'actual procés d'independència que es viu a Catalunya. Un documental en el que intervenen la coral formada per gent d'arreu del país i anomenada El Poble que Canta i que Lluita a favor de la independència.
El novembre del 2015 va entrar en vigor a Catalunya una llei que impedia interrompre el subministrament de serveis bàsics a les llars en situació de vulnerabilitat. Una nova normativa d'obligat compliment per part de les companyies d'electricitat, d'aigua o gas en presència al país que abans d'emprendre qualsevol actuació per impagaments han de contrastar la situació a la que es troba la família en qüestió.
I si bé la llei anava acompanyada d'una partida per cancel·lar deutes de subministraments bàsics per compensar justament a les companyies, encara aquestes realitzen talls sense efectuar les comprovacions pertinents, sense anar més lluny. Davant d'això, l'Agència Catalana de Consum va obrir un total de 108 expedients sancionadors durant el 2016, un dels quals, per cert, per un tall a una família de Calella.
I avui ens interessem a l'Info Migdia per aquesta situació, per aquesta qüestió, i en contactem amb la directora de l'Agència Catalana de Consum, amb Montserrat Rivera. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara comentava la Dolors, són 108 els casos detectats perquè se'n fa un seguiment. Quin és el procediment segons el qual arriben a l'agència, que és qui té la potestat per expedientar i sancionar les companyies?
Bé, nosaltres són 108 els que hem imposat finalment de sancions. De fet, n'hi ha més. El que passa que a vegades, quan arriba a l'agència una denúncia, doncs el que s'ha de fer és mirar si s'ha demanat, si no s'ha demanat prèviament l'informe, i a vegades hi ha problemes per poder clarament dir que no s'ha demanat o que no s'ha fet el procediment adequat, i per tant que s'hagin pogut imposar. En aquest moment són 108 sancions, que de fet el sistema pel que nosaltres imposem aquestes sancions normalment ens ve, doncs, perquè els serveis socials ens fan arribar en el percentatge al voltant d'un 90-95% perquè els serveis socials dels municipis doncs, ens fan arribar que hi ha hagut realment doncs, un tall amb una família vulnerable.
Dèiem que les companyies han de fer les comprovacions no? de la situació de la família i això ho fan segons el protocol que ara també està en el punt de revisió, no, senyora Rivera? Aquest protocol a partir del qual les companyies han de fer la comprovació sobre quina és la situació de la llar a la que doncs, a priori la intenció és fer-li interrompre-li el subministrament.
Sí, hi ha un protocol de com han d'actuar els serveis socials, bàsicament, també les companyies com s'han d'adreçar als serveis socials, i sempre, abans de realitzar qualsevol tall, doncs les companyies tenen que sol·licitar un informe als serveis socials per, abans de fer el tall, comprovar que aquella família no és vulnerable. El que passa és que aquests protocols sí que estan en procés de revisió perquè realment, doncs, degut a dos recursos que es van interposar judicialment per part un d'Endesa i un altre de la patronal de les elèctriques, doncs un dels jutjats ha declarat doncs, que de moment se suspenguin aquests protocols cautelarment. Per tant, en aquests moments tenim suspesos aquests protocols. Hi ha dos recursos, un cautelarment no els ha suspès, però l'altre sí que els ha suspès.
Continuen tenint molt de poder les subministradores a dia d'avui, tot i que s'ha avançat molt a la llei?
Jo crec que cada cop més les empreses comercialitzadores, que són les que realment dintre de les subministradores, hi ha les distribuïdores, les comercialitzadores, doncs les comercialitzadores en aquest moment cada cop són més cautes i sol·liciten l'informe. Nosaltres, de fet, veiem una tendència cap aquí, no? En el sentit de que cada cop més són més cautes i que en un principi doncs, no ho van fer. Aquí el cas de Reus marca sobretot un punt d'inflexió en el sentit de que les companyies diuen nostres això compta i comencen a sol·licitar als serveis socials doncs tot el, prèviament si aquesta família és no vulnerable. Tot i amb això a vegades es produeixen talls que no s'ha demanat i aquests són els que nosaltres doncs, sancionem i anem obrint expedients.
Posa en dubte, o si més no obre interrogants quan a la sensibilitat d'aquestes companyies amb unes conjuntures complicades no?, per moltes famílies arran de la crisi econòmica. I senyora Rivera, vostè parlava del cas de Reus. El novembre passat una dona de 80 anys que se li havia tallat el subministrament elèctric i que s'il·luminava doncs a partir d'espelmes, no?, que va morir a casa seva per un incendi. És aquest el que marca un punt d'inflexió. Nosaltres tenim les dades del 2016. Vostès sabran exactament si a partir d'aquest cas hi ha un canvi d'actitud de les subministradores.
Hi ha un canvi d'actitud. De fet, es va anar produint mica a mica, no únicament pel cas de Reus, sinó mica a mica amb les converses, amb les peticions de signatura de convenis, etc., que s'han anat fent amb totes elles, i es veu un canvi realment, doncs, o es va veient, o es va intuint aquest canvi, que ara costa, perquè a vegades, doncs, bé, a vegades hi ha serveis socials que, degut al gran nombre de llistats que els envien les empreses comercialitzadores, en aquest cas, detalls que han d'efectuar, doncs tenen la impossibilitat de poder contestar. Quan els serveis socials no poden contestar, sí que hi ha pues, un principi, diguéssim, de precaució en aquest sentit, que seria prèviament demanar a l'informe, però actuaria el silenci positiu, és a dir, quan els serveis socials no poden contestar, es considera, segons la llei, que la persona és vulnerable. I aquí, a vegades, doncs, hi ha algunes companyies que, per les raons que siguin, que jo desconec, doncs, tallen el subministre i a vegades són persones vulnerables, i és quan nosaltres sempre, o la majoria dels casos, en un 95% dels casos, per comunicació dels serveis socials, amb una bústia que ja tenim expressa per aquests temes, doncs ens comuniquen que hi ha hagut un tall i llavors l'Agència Catalana del Consum el que fa és investigar, veure si realment s'ha demanat o no s'ha demanat el subministrament, l'informe, i a partir d'aquí doncs s'incoa l'expedient, o sigui, s'inicia l'expedient sancionador o no.
Les companyies s'enfronten a sancions de fins a 10.000 euros, però ara mateix no són fermes perquè han presentat el recurs, com comentava. O sigui, potser si queden un no-res?
Doncs en aquests moments nosaltres estem imposant sancions de 10.000 euros per tall efectuat, indegudament, sempre que es pugui demostrar que ha estat indegudament. Pensem que a vegades hi ha persones que viuen doncs en un domicili i tenen el contracte de l'energia, de la llum, doncs en nom del propietari o en nom d'una altra persona que no és vulnerable. Per tant, a vegades se'ns poden produir coses que de fet, aquí és on tenim una mica l'escull en aquest sentit. Però sí que en aquests moments doncs, totes aquestes sancions tenen la possibilitat de fer un recurs d'alçada i en la majoria dels casos, o sigui, van presentant de tots aquest recurs d'alçada davant doncs, de la pròpia administració. Veurem després què passa, perquè encara hi haurà la via judicial per veure doncs, un cop es resolgui el recurs d'alçada.
Les elèctriques, no? Són les que concentren la majoria d'aquests expedients.
Sí, les companyies d'aigua pràcticament no en tenen, perquè com que són molt més properes als ajuntaments, l'aigua és un bé que ha de subministrar l'ajuntament, per tant, hi ha molta més sensibilitat en aquest sentit, i les companyies de gas, de fet, no ens estan arribant masses denúncies en aquest sentit, potser perquè pot haver-n'hi alguna, però majoritàriament són d'electricitat, ja que moltes persones, a vegades que són vulnerables, no utilitzen el gas canalitzat, sinó que utilitzen gas butà o altres tipus de formes per escalfar-se.
El que ens indica aquest informe que han presentat des de l'Agència Catalana de Consum és que, si bé des del Govern i des del Parlament de Catalunya s'apliquen, doncs, s'estableixen marcs normatius i marcs legals per tenir una sensibilitat especial després amb les famílies que pateixen i la cruesa de la crisi econòmica i totes les seves derivades, també hi ha un seguiment i també es fa una comprovació que aquestes normatives es compleixin.
Sí, evidentment es fa tot el seguiment, tota la comprovació de que es vagin seguint, i de fet quan no se segueixen doncs es sancionen, que és una mica doncs el que ha passat aquí, no? D'aquests 108 sancions en aquest moment, que probablement això era data 31 de març, probablement ja avui podríem estar parlant doncs, de 4, 5 o 6 més.
Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana de Consum, gràcies avui per haver-nos acompanyat a l'Info Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Ajuntament de Calella ha organitzat, amb la col·laboració de l'associació Calella Centre Comercial, la segona edició de la jornada de treball Aixequem les persianes. Serà aquest diumenge al Far de Calella a partir de les 10 del matí i fins a 2:15.
Doncs en aquesta segona edició els comerciants podran conèixer diferents habilitats comunicatives per desenvolupar i posar en pràctica els seus establiments. El president de Calella Centre Comercial, Xavier Noguer, ha parlat de la importància doncs, de la comunicació comercial per donar una imatge professional des del petit comerç.
Jo penso que la finalitat, sobretot, és poder saber atendre darrere del taulell i que vegin una persona professional i que sap desenvolupar-se lingüísticament parlant amb aquest habilitat de comunicació d'aquest cas que estem parlant. No? És un tema que és interessant, sempre se pot aprendre moltes coses quan et ve una persona especialitzada en tècniques de poder desenvolupar-te molt bé lingüísticament davant d'un client, que pot ser que faci que puguis encaronar-lo i que pugui fer una compra més àgil o que no te compri.
D'altra banda, hem de dir que Calella Centre Comercial celebra aquest dissabte la tradicional botiga al carrer, que serveix als comerciants per liquidar estocs d'hivern i als clients trobar productes molt més rebaixats.
Més qüestions. Membres de la delegació a Girona de l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, fan campanya de captació de socis a Calella.
Al llarg de tota la setmana els trobareu al vestíbul de l'Hospital Sant Jaume de Calella oferint informació sobre la tasca que realitzen a nivell internacional amb acollida de refugiats i desplaçats. Segons el coordinador de l'ACNUR a Girona, Javier Mateos, durant els 4 dies que porten a Calella, la resposta està sent molt bona. A banda de fer nous socis, els ciutadans també reconeixen davant dels tècnics la tasca que fa l'ACNUR. Fa una crida a tot això per obtenir el màxim suport econòmic dels ciutadans, ja que, segons ell, actualment s'estan batent tots els rècords de ciutadans desplaçats en diferents regions del món, com el Pròxim Orient o l'Àfrica.
Acercarles este problema, que a nivel de refugiados estamos batiendo récords por el número de desplazados y de refugiados que está habiendo en África, en Oriente Próximo, bueno, en muchísimos lugares del planeta, y lo que buscamos es ayuda económica, pues porque ahora mismo la situación está siendo tan grande que en primer lugar lo que tenemos que hacer es acercar este tema desde un punto de vista más cercano al problema de refugiados.
Javier Mateus ha recordat que els donatius a entitats com l'ACNUR desgraven un 75% a la declaració de la renda. Demà, divendres, serà l'últim dia de campanya de l'ACNUR a Girona, aquí a l'Hospital de Calella.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Aquest cap de setmana se celebrarà a Calella la Fira Renaixentista, tallers infantils, espectacles de teatre al carrer, parades de venda de productes artesanals i cercavila pel casc antic de la ciutat són les activitats del programa que comença dissabte a les 10 del matí i que s'allargarà fins diumenge.
Fins diumenge al vespre, i enguany, aprofitant la fira, l'Ajuntament Vell de Calella es podrà visitar una exposició produïda per l'Arxiu Històric Municipal sobre una dona del Renaixement, una calellenca del Renaixement amb una història singular i sorprenent fins ara poc coneguda. Era Margarita Flaquer de Vall, i sobre la seva figura n'hem parlat amb l'historiador local Jesús Rodríguez. Què té de singular la seva història? Què té de singular el personatge, Jesús?
Primer, la seva singularitat és que és una dona que justament als primers dies, no, a la mitjans del segle XVI va ser capaç de generar tot un volum de documentació enorme, és a dir, parlem de desenes de pergamins al seu voltant. Això és el primer. Per tant, durant, per la seva longevitat, va poder organitzar la vida de la seva família extensa, durant pràcticament més de 40 anys. Aquesta és la primera. És a dir, no és freqüent que les dones apareguin sempre en primer lloc, donant documents, fent compres, fent vendes, fent establiments, no és gens freqüent. És una dona realment absolutament singular, no? La seva presència a la plaça, és a dir, de fet, la seva casa estava a la plaça de l'Ajuntament, la plaça. Això és la seva primera característica. La segona és que, a part de la seva activitat com a com a cap d'una família extensa, les famílies troncals catalanes, però a més va tenir dos intervencions molt importants que han deixat una petjada, una desapareguda, una altra no, a la història de Calella. La primera, ella va ser la que va cedir el terreny en un acte formal per construir una torre de defensa a la platja contra les incursions piràtiques. La torre de defensa que va durar un segle llarg. Aquesta torre estava al final de l'actual carrer Bertrina, carrer de Mar, protegint aquella entrada. Vull dir, més o menys cap on està a dia d'avui el pas soterrani sota les vies, allà, aproximadament, estava aquí. Segona, aquesta ha desaparegut. Segona actuació molt important. És una de les principals va cedir el terreny per la construcció de l'hospital. Això és una cosa que encara existeix. Dit d'una altra manera, el trosset que resta del vell hospital, això està fet sobre una terra cedida per Margarida Flaquer de Vall. Això és la seva, jo diria que són les dos o tres coses més importants de la seva característica. Torno a dir, la primera, que sigui una dona que està present en tota l'activitat de la seva família, i evidentment això significa la gestió d'un patrimoni que era important. Una part del patrimoni era rústic, però una altra part del patrimoni, una part de la seva família eren tots gent d'oficis, gent vinculada a mar. L'altra casa, d'on ella venia, Flaquer de Munt, ocupa una altra cosa molt singular de Calella, lo que és el parc, lo que és bàsicament el parc, els pins. Això era Flaquer de Munt. O sigui, per tant, home, jo crec que és una família com per tenir una rellevància especial en aquest record.
I que no se li havia donat, i que gràcies a aquesta Fira del Renaixement d'aquest any doncs podrem una mica posar-hi l'accent, no? Posar-hi el focus. Sí, com és que havia quedat tan tapada aquesta trajectòria i aquesta, entenc que, personalitat molt avançada al seu temps?
Sí, una dona realment, ja dic, hauria de ser perquè, en fi, tot ja dic, va sobreviure, bueno, va sobreviure a marits, a fills, se va casar després amb Tió, que també, Tió que era, però, evidentment, que era ferrer, també a la part, diguem-ne, més lligat a mar, a les feines necessàries per les barques, i en aquest sentit, bueno, pues, jo crec que és molt rellevant, no?, la seva actuació.
I com és que no, que hem hagut d'esperar tants anys per...
Bueno, perquè saps que, bueno, la seva documentació està en pergamins, en algun en paper, és difícil de llegir i sempre pues, queda ocultada, no? És a dir, hi ha una selecció, és a dir, els ulls del que miren són selectius, això ho sap tothom. Per tant, durant segles, els ulls dels que miraven pues, són, pues, miren, pues, jo què sé, a capellans, a alcaldes, sempre masculins, i no miren altra gent que construïa de forma efectiva una població, però que era, bueno, pues, que eren dones, i ja estava. Això és brutal, però és així també.
I Jesús, aquesta exposició que podrem veure durant aquests dies de la Fira Renaixentista es basa en documents, no? En documents
sí,
històrics.
Sí, suposat, eh? Tenim aquí, ja dic, ella va poder generar un munt de documents en pergamí i en paper que conservem de la seva activitat, per això t'ho podria dir. Ella va estar també en documents notarials i és això. Vull dir, jo diria que aquestes dues activitats municipals, bàsicament això, la cessió de la Torre de Mar i la cessió de terreny per la construcció de l'hospital, home, això són més que rellevants, me sembla a mi.
Doncs és Margarida Flaquer de Vall, la persona, la dona singular i d'una trajectòria destacada del segle XVI que podrem descobrir en aquesta Fira del Renaixement aquí a Calella. Jesús Rodríguez, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
107.9 FM.
Mes de maig, el millor moment per renovar els electrodomèstics de la teva llar. No t'ho perdis, la renova d'electrodomèstics a Milar Calella, amb el 20% de descompte i 12 mesos sense interessos. Milar Calella, Riarany dels Frares 93.
facebook.com/Radio Calella, twitter@Radio Calella TV.
Aquest dissabte a les 7 de la tarda es projecta a Calella el documental La Revolució Cantada, un film que explica el paper que va jugar la Unió Popular de Cantants en format de coral durant la Revolució d'Estònia.
És un acte organitzat per la Territorial Local de la ANC Calella per la Independència. En aquest documental hi veu similituds amb l'actual procés d'independència que es viu a Catalunya. Toni Borrell, membre de la ANC, ha explicat que la projecció va acompanyada d'un petit recital de tres corals de l'Almaresma i també El Poble que Canta, que actuaran després que s'hagi visionat el film.
I ens i Calella doncs, vam pensar, com teníem connexions doncs, amb la coral Poble que Canta, que és una coral que seria una mica l'equivalent al moviment coral, amb una mesura més petita, dels moviments corals que eren els països bàltics i Estònia particularment, doncs vam pensar de convidar corals i també de convidar el Poble que Canta. I finalment doncs, som tres corals d'aquí del Maresme, una de Calella, una de Canet i una altra de Pineda, i finalment doncs, també el Poble que Canta acabarà doncs, bueno, dinamitzant un cant participatiu per tothom que vingui.
A les 6 es fa una xocolatada i una benvinguda i abans els cantants hauran pogut fer un assaig del cant participatiu final després del documental. Actuarà cadascuna de les corals.
La projecció dura una hora i mitja, és un documental molt interessant, no us el perdeu, i a partir d'aquí doncs, ja és quan començaran a sortir les corals, faran un parell de cançons cadascuna, no molt, per no allargar molt el tema, i tot i que acabarem estant força estona, doncs em sembla que se'ns farà curts tots plegats. I finalment doncs, són les tres corals del Poble que Canta, però al final serà, esperem que sigui totes les butaques que cantin.
Per aconseguir que tothom canti, es faran cançons populars i reivindicatives en català i es repartirà també la lletra d'alguns temes.
Més qüestions de l'àmbit de successos. La família de la dona desapareguda a Mataró l'abril del 2014 ha iniciat els treballs per obrir el pou que té en una finca de la seva propietat a Dosrius. Creu que allà hi ha enterrat el cos de Piedat Moya, mort a mans de la seva exparella, que ha estat condemnat a una pena de 15 anys de presó pel seu assassinat.
Tres anys després, volíem dir, el seu cos encara no ha aparegut i la família de Moya confia en trobar-lo enterrat en aquest pou, ubicat a Dosrius. En les darreres setmanes havia fet una col·lecta per pagar les obres. Lamenten, això sí, que durant la instrucció del cas no s'ordenés la recerca en aquest indret.
I el Suprem ha confirmat la nul·litat del planejament urbanístic de Sant Vicenç de Montalt, aprovat l'any 2011. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'havia tombat fa un any perquè no s'havia fet el tràmit d'avaluació ambiental estratègica.
També es va assenyalar llavors que en dos sectors del municipi s'hi havien previst unes quotes d'edificabilitat superiors a la mitjana del sòl urbanitzable. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt va presentar recurs de cassació contra la sentència del TSJ, que ara el Suprem ha desestimat. El consistent i, segons recullen informacions periodístiques, estudia ara l'adopció de mesures provisionals i treballa per licitar de manera immediata la redacció d'un nou planejament.
I abans dels esports us diem que està confirmada l'actuació Maresmenca al Canet Rock com a guanyador del concurs Actua. El grup Rasca tindrà el privilegi d'obrir l'edició d'enguany del festival a les 6 de la tarda.
Procedent del Baix Montseny i del Maresme, Rasca ha guanyat la votació popular que es va posar en marxa el 2 de maig. És una banda de pop, rock i ska amb lletres reivindicatives que va formar-se fa 5 anys. A més, s'endurà un premi de 1.500 euros. Seran els primers, doncs, en pujar a l'escenari del Canet Rock el pròxim dissabte 10 de juliol. Els seguiran Hora del Juglar, La Iaia, Gossos, Jarabe de Palo, Miquel del Roig, Els Amics de les Arts, Sopa de Cabra, Zoo i Tacabant, Buos, Doctor Prats i tancarà el Canet Rock un any més, Charango.
Emocionant i intens cap de setmana el que els espera als equips base del Club Bàsquet Calella. Equips que ja s'han proclamat campions i d'altres que s'ho juguen tot a l'últim partit de la temporada.
La jornada començarà a les 9 del matí al Pavelló Municipal d'Esports amb el partit del Mini-A dirigit per Laura Illes i Arnau Moner. L'equip no té marge d'error i si es vol proclamar campió de Lliga 11 ha de guanyar el Vilassar de Mar. A la mateixa hora, però, a la pista de la Salle Bonanova, les noies del cadet femení A, entrenades per Joan Miquel i Andreu José, buscaran proclamar-se també campiones de Lliga. Un altre equip que s'ho juga tot és el preinfantil A, que s'enfrontarà al Premià. Així ho explicava Quim Serra, entrenador del conjunt calellenc, als micròfons de Ràdio Calella.
Sí, això mateix, si guanyem som campions directes, sense que és igual als resultats dels altres, i si perdem tenim d'esperar que el segon classificat, els jesuïtes, perdi, però veient com estan els jesuïtes no crec que perdi, o sigui, tenim una guanyació, sí, o sigui, per si volem ser campions.
El partit del Premi Infantil es disputarà al Pavelló Municipal d'Esports, serà a 10:45 del matí. I els equips que ja s'han proclamat campions són el cadet femení B, entrenat per Rosalba Merchan i Marina Camps, el Mini A, dirigit per Dani de Celis i Jordi Bruguera, i el cadet C, entrenat en aquest cas per Elis Duran i Quique Camacho, que celebraran el campionat de Lliga després del seu partit contra el Gramenet a les 12 al Pavelló Municipal d'Esports del Parc del Mau. Xavi López, coordinador d'equips base del Club Bàsquet Calella, destacava sobretot la feina del club i la dels entrenadors més que els resultats obtinguts.
Sí, així és. És la feina, és el resultat de la feina de tot el club i dels entrenadors principalment, però bueno, no deixa de ser també una mica... La valoració de la temporada no ve en funció de si hem quedat primer, segon o tercer. La valoració és de la feina global feta, de la progressió sobretot dels nanos.
L'entitat ja està preparant la propera temporada, que serà molt intensa, ja que, recordem, a banda de l'activitat habitual del Club Bàsquet Calella, també hem de dir que la nostra ciutat serà Ciutat del Bàsquet Català del 2018.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps. Crònica que ens prepara Joaquim Serra.
La previsió meteorològica per a la jornada d'avui indica que tindrem un dia molt semblant al d'ahir, aquest matí amb força núvols, sense descartar fins i tot algun petit ruixat. En canvi, de cara a la tarda, s'espera que domini l'ambient assolellat a conseqüència del vent del sud-oest que es reforçarà a partir d'aquest migdia a tota la costa maresmenca i que serà moderat durant la pròxima tarda. En conseqüència, la mar també s'alterarà i després d'un matí marejol aquesta tarda tindrem maror a tota la costa de la comarca amb unes temperatures que continuaran, pel que fa a les màximes, semblants a les d'ahir i els valors oscil·laran entre els 20 i els 22 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà divendres, tot apunta que encara hi haurà alguns núvols, sobretot durant la tarda, però sense pluges aquí a la costa i amb unes temperatures que baixaran una miqueta de nit, però en canvi de dia es mantindran sense canvis destacables. Els vents es mantindran del sud-oest, moderats, i per tant la situació marítima al matí marejol en mar de fons i durant la tarda tornem a tenir maró a tota la costa maresmeca.
Arribem a les dues, arribem a les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.